4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 13 de novembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluïsmi Pérez.
Bon dia. Continua aquesta situació regirada a moltes comarques, per bé que la pluja que està caient i que ha de caure no serà torrencial. Més aviat anirà caient d'una forma més persistent a les comarques de Tarragona i especialment cap a l'Ebre deixarà registres d'aigua més destacables, però per acumulació, no pas per pluja intensa en poca estona. Sí que en algun moment tindrem algun xàfec molt puntual, especialment entre el Baix Ebre i el sud del Baix Camp, però en general aquesta pluja ha d'anar fent. A la resta de Catalunya, sobretot a la costa i prelitoral, també anirem tenint alguns moments de pluja, però cada vegada més escarrancits, cada vegada més intermitents i cada vegada amb més clarianes i tot, tot i que sembli mentida. El que no se'n va és el temporal de mar, que al llarg de les immediates hores serà molt dur, amb onades de més de 4 metres sobretot al delta de l'Ebre i a les costes de Girona. Temperatura que no cal dir ben fresqueta. El dijous, canvi de panorama. Situació molt més tranquil·la, només al matí núvols a Tarragona i Lleida i la temperatura encara fresqueta, però amb més sol. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem d'educar en positiu. Dissabte Sant Cugat acull el fòrum sobre aquest model educatiu i avui en parlem amb Isabel Cuesta i Dani Pérez, formadors especialitzats en educació respectuosa i creadors d'aquest model. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar les noves alertes i com s'està gestionant a Catalunya i la nova cimera del clima que es fa a Azerbaijan. A partir de les 5 coneixerem la banda vallesana a partir peres finalistes del Sona Nou. Continuarem amb gastronomia per parlar amb Antonio Salguero, que és jurat del concurs La millor croqueta del Vallès. I acabarem amb cultura per parlar del primer llibre del badaloní Bel Granya, Escollera de Ser. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La Junta Arbitral de Consum de Terrassa, una de les primeres de l'Estat, fa 30 anys aquesta setmana. I coincidint amb l'aniversari, la ciutat ha acollit el Quadrant Punt Zero, la primera jornada d'arbitratge de consum de Catalunya. Hi han participat una quarantena d'àrbitres, secretaris i secretàries d'òrgans arbitrals de consum. I han debatut, entre d'altres qüestions, el nou reglament del procediment arbitral i com millorar l'arbitratge, una manera de resoldre conflictes sense passar per la via judicial. En els seus 30 anys d'història, 915 empreses han signat un conveni d'adhesió a la Junta Arbitral de Consum de Terrassa. Aquest organisme ha resolt més de 16.000 litigis, 14.000 via mediació i 2.000 via arbitratge. Uns altres 1.600 s'han derivat a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya i 14.000 sol·licituds s'han arxivat per no acceptació o desistiment. Les telecomunicacions centren bona part de les sol·licituds d'arbitratge rebudes a Terrassa, un 40% dels casos, un 35% fa referència a casos relacionats amb el comerç i un 14% amb els subministraments. El sector automòbil, el transport, els serveis financers i les assegurances representen percentatges més petits del volum de sol·licituds rebudes.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital Sabadell. En Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'outlet de Cipo, un centre especial de treball a Sabadell, ha assolit la major recaptació de la seva història, 30.000 euros. En aquesta 18a edició es van posar a la venda 6.500 peces de roba i se'n van despatxar més de la meitat. Des de Cipo, el seu president, Joan Madaula, atorga aquest augment de vendes a la nova ubicació de l'outlet, que s'ha celebrat al pati Turull de la Fundació 1859 de Caixa Sabadell.
L'ubicació en l'antiga Caixa Sabadell, a Carrer de Gràcia, ens permet que entri molta més gent i, per tant, fer un salt de ventes molt important, substancial, sobre els darrers outlets.
De manera excepcional, el 10% d'aquests diners enguany aniran destinats a ajudar els afectats per la dona al País Valencià.
Gràcies, Júlia. Seguim ara des del litoral, concretament des de Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Badalona ha perdut més de la meitat de la superfície de sorra de les seves platges en un any. Si parlem del municipi veí de Montgat, la situació és encara més dramàtica, perquè la pèrdua del litoral s'enfila al 74%. Segons l'àrea metropolitana de Barcelona, els espigons submergits o treure sorra del fons marí poden ser solucions, però fan tard perquè el litoral es desdibuixa massa ràpid. El canvi climàtic, els ports que frenen el transvasament de sorra i l'asfalt de les urbanitzacions que impedeix que els sediments arribin al mar són alguns dels motius d'aquest canvi de la fesomia del litoral. Escoltem a Daniel Palacios, tècnic de platges de l'AMB.
La sorra habitualment arribava pels rius i rieres fins al mar i després les corrents de deriva litoral anaven repartint aquesta sorra del maresme, fins i tot la sorra, part de la sorra de Badalona venia de la Tordera. Imagineu-vos ara, amb tota la quantitat de ports esportius que hi ha entre Badalona i la Tordera, doncs quanta quantitat d'aquesta sorra ens arriba. I també la urbanització de la costa, no? Que també fa que quan plou l'aigua corra molt de pressa, però sobre asfalt, i no arrossegui aquesta sorra fins al mar.
La MB apunta que la solució no passa per l'aportació massiva de sorra, com va passar als 80, perquè tornarà a marxar amb la nova dinàmica de temporals dels darrers anys i no és sostenible a nivell econòmic ni ambiental. Les platges del Coco, el Pont del Petroli o la de l'Estació han estat les més afectades el darrer any per la reducció de la platja i també per la creació de grans esvorancs que han dificultat molt la neteja mecanitzada de la sorra i han impedit l'accés a l'aigua de persones amb problemes de mobilitat.
Gràcies, Santiago. Encara al litoral, una mica més al sud, des del Prat de Llobregat, ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. L'Auditori del Cèntric ha acollit la 6a jornada d'empreses per l'ocupació, una trobada que reuneix aquelles companyies que ha dut a terme diversos projectes amb l'àrea de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament. Enguany, la sessió ha posat el focus en la formació. Així mateix ho destaca el tinent d'alcaldia d'aquesta àrea, Juan Carlos Moreno Roig.
La formació és la gran eina per crear talent. La formació com a oportunitat d'adquirir coneixements i competències i també com a element motivador. Una formació en la que cal avançar.
En aquest sentit, la jornada gira al voltant del programa Ser Fet, que s'implementa a Prat des de l'any 90 i que ofereix formació amb iniciativa amb una metodologia de simulació d'empresa a persones en situació d'atur. La jornada closa amb una conferència del motivador professional Alfonso Alcantara sobre com motivar un equip amb rigor, però també amb humor.
Gràcies, Lluís. De retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda, Josep Pérez González, pintor i gravador castellarenc, ha estat un dels artistes convidats al 45è Museu Cultural Internacional d'Estil, un festival que pretén donar veu als artistes de tot el món que han deixat petjada. A l'exposició d'Estil, Pérez González va presentar treballs que juguen amb la percepció espacial utilitzant el gravat per generar capes de significats a través de textures complexes. Per a Pérez, el gravat és una eina inesgotable que desafia tant l'artista com l'espectador.
Gràcies, Rocío. I ara tancarem aquesta ronda d'actualitat amb la crònica de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat col·labora en el disc de la Marató d'enguany. Ho fa amb la cançó Tot el dia, interpretada per la cantant i actriu Helena Gadel. La gravació va tenir lloc un dia del mes de setembre, tal com ha detallat a Cugat Media el director artístic de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Josep Ferrer. En aquest sentit, Ferrer fa una valoració molt positiva de l'experiència.
Ens van trucar de TV3 per si volia gravar una cançó del disc. És una cançó que canta la Daniel, aquest actriu tan coneguda. Llavors vam venir el mes de setembre amb un dels assajos de l'Orquestra Diana. Vam venir, vam repetir les partitures, vam gravar-ho, vam fer diversos passos i bueno, vam quedar molt content.
Amb els arranjaments fets pel músic Toni Xuclà, creador també de la música de l'himne de Sant Cugat, la cançó és la número 16 del disc.
A la tarda no et desconnectis. Connectats.
Sant Cugat acollirà aquest dissabte el Fòrum Educa en Positivo, un espai de trobada amb l'objectiu de conèixer eines per educar en positiu i d'aquesta manera millorar la relació entre els pares i les mares i els fills. La cita abordarà temes que preocupen les famílies en el seu dia a dia, com els premis, els càstigs i la culpa, entre altres. Alba Triador ha parlat amb els organitzadors d'aquest fòrum i creadors del mètode. Isabel Cuesta, màster en psicologia adleriana i certificada en disciplina positiva, conferenciant i divulgadora d'educació positiva, i Dani Pérez, expert en neuropsicologia infantil, titulat en educació positiva, gestió emocional i mindfulness, certificat en disciplina positiva i conferenciant.
¿En qué consiste exactamente la educación en positivo? Pues yo te agradezco esta pregunta porque es muy confuso. Parece como que la educación positiva es todo en positivo, todo alegría, no hay cabida para el enfado, ni para la frustración, ni para los castigos. Efectivamente, la educación en positivo lo que busca es que los padres entendamos a nuestros hijos, hablemos el mismo idioma, porque detrás de cada comportamiento siempre hay un propósito, ¿no? Y eso es lo que enseñamos a las familias, ¿no? Descubrir que hay más allá del comportamiento. No es que te esté retando, no es que te quiera fastidiar, no es que él quiera llegar tarde al cole, ¿no? Quiero decir, siempre hay algo detrás y entender eso y saber adquirir ciertas dinámicas que, claro, nosotros no tenemos adquiridas de serie porque la mayoría no hemos sido educados en positivo, pues nos puede ayudar mucho, ya no solamente en la relación familiar, sino también a nivel de salud mental, ¿no? Que tan importante es y que tan vinculado está, como lo sabemos, a la salud física, ¿no?
Pues y además, si me permites resumirlo en una frase, para que todo el mundo esté tranquilo y sepa de qué estamos hablando, educación positiva no es educación permisiva.
De acuerdo.
Es educación positiva.
Eso
hay límites, hay acuerdos, hay normas que hay que cumplir, hay consecuencias lógicas o naturales. Bueno, eso se aprende en las formaciones, pero creo que es importante matizar esto porque me da la impresión, y lo estamos notando últimamente mucho, y es que hay muchas personas que están interpretando la educación positiva, la disciplina positiva, la crianza respetuosa, vamos a llamarle, con permisiva. Uh-huh. Y nada más lejos de la realidad, ¿eh? Existen normas y límites.
Esa era la segunda pregunta que iba a plantearos, de hecho, ¿no? Porque a veces esa educación en positivo justamente crea esa idea de naïf, ¿no? De que no hay límites, de que no hay un no, y nada más lejos de la realidad, porque se abordan los límites, pero ¿cómo se hacen desde una educación en positivo?
Pues mira, sobre todo hay que distinguir entre límite y norma. Los límites son innegociables porque al final tienen en cuenta la seguridad. Uh-huh. La del menor, como la nuestra, como la del entorno, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, un límite con firmeza amable, ¿vale? Te entiendo, vamos a empatizar y la respuesta es no, en un momento dado, ¿no? También se pueden poner opciones limitadas y demás, pero bueno, esto sería entrar más en materia. Sin embargo, una norma lo que busca es mejorar la convivencia, ¿no? Las normas, hay normas hasta para jugar al parchís. Quiero decir que las normas son necesarias y en el mundo hay una serie de normas para que haya un orden, ¿no? Entonces, lo importante del niño es que entienda esa norma y la mejor manera de que entienda esa norma es que forme parte de la elaboración de la misma. O sea, no es lo mismo, claro, no es lo mismo que yo adoro el orden y me da mucha paz, pero mi hijo no está en ese momento de vital, ¿no? No es lo mismo decirle que ordene, porque es que hay que ordenar sus juguetes, a entender qué puede pasar si yo no ordeno mis juguetes, ¿no? Entonces, vamos haciendo preguntas de curiosidad y entonces el niño se va dando cuenta de que si no dejo los juguetes en su sitio, y el niño mismo, o sea, es que a veces subestimamos la inteligencia de los niños. Y sin embargo, cuando empiezas a hacer preguntas y dejas de dar tantas respuestas, te das cuenta de que tienen mucha más lógica que muchos adultos, ¿no? Entonces tú le preguntas, ¿qué puede pasar, ¿no? Si dejas el juguete ahí, pues se puede romper, pues lo podemos pisar, pues se puede perder, se puede tragar el bebé, en el caso de que haya un bebé. Uh-huh. Y dice, entonces, ¿dónde dejamos los juguetes? Ah, pues mira, mamá, ¿qué te parece si lo dejamos aquí? Pero es que no llego a la estantería. Ah, ¿qué te parece si buscamos una manera de que tú lo tengas más a tu alcance? Y así es como se elabora la norma, ¿no? Y así no tenemos que estar todo el día como el poli y el caco, ¿no? Entonces, pero es verdad que tampoco es que sea todo magia. O sea, no por tener una norma, la norma siempre el niño va a estar dispuesto a cumplirla con una sonrisa. Entonces,
de hecho, los adultos tampoco lo hacen.
Exacto.
Efectivamente, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en equipo, para que las normas sean en equipo, para que haya esa verticalidad, por así decirlo, en el que el niño se siente parte de la familia, parte de la solución y, por lo tanto, es mucho más probable que quiera cooperar de una manera positiva.
Todo este sistema, este método de la educación en positivo, al final se aplica porque tiene unos beneficios para las familias, unos beneficios para los niños y las niñas y también para la sociedad, ¿no?
Pues mira, antes cuando estaba comentando al principio, Isabel, qué era la educación positiva, al final también lo podemos resumir en una cosa, y es hablar el mismo idioma que los niños. El principal beneficio que obtenemos es la conexión entre los padres y los hijos. Y a partir de ahí es más fácil llegar a acuerdos, como estábamos diciendo. Los niños se sienten tenidos en cuenta, sienten que pertenecen a la familia, a la sociedad, contribución, su aportación a la sociedad y a la, en este caso, a la familia, que es su primera comunidad, es importante y necesaria. Y en el momento en que los niños entienden que son importantes para esa comunidad y que además se sienten valorados y se sienten vistos y amados, en ese momento no tienen necesidad de tomar malas decisiones. Muchas veces, lo ha dicho antes Isabel, muchas veces, bueno, no, siempre, todo comportamiento tiene un propósito. Toda mala decisión de un niño tiene un propósito y en muchas ocasiones es, pues, sentirme visible para poder, en definitiva, pertenecer y, por lo tanto, sobrevivir. Esto es mucho más profundo, esto es lo que enseñamos nosotros en las formaciones, pero tiene mucho sentido común y ese es el objetivo, ¿no? Que los niños persigan y consigan un sentimiento de comunidad, es decir, lo que yo pueda aportar a este mundo y que se me tenga en cuenta. Y eso insistimos mucho que no son tips, como vemos muchas veces en redes sociales, de 4 pasos para que tu hijo deje de gritar, 3 consejos que tienes que seguir para que tu niño coma. Pues no, es que no, los niños no vienen con un manual de instrucciones debajo del brazo. No, no, no es así. Así que bueno, esto.
Pero yo resumiría los beneficios como más paz familiar, mayor cooperación, más también liberación de los padres, porque muchas veces queremos apagar todos los fuegos y luego es que crecen con mayor autoestima. O sea, tú fíjate, un niño con buena autoestima, que sabe poner límites a los demás de una manera respetuosa y asertiva. O sea, todo lo que los adultos estamos aprendiendo en terapia lo pueden aprender desde su infancia y va a ser mucho más fácil y mejoramos la sociedad porque se relacionan con el resto, claro.
Esos son los beneficios a largo plazo, ¿no? Porque hemos hablado de los de a corto plazo, que es esa convivencia familiar cuando ellos son niños todavía y los adultos pues somos los responsables, pero ese tipo de educación también va a marcar quién van a ser esos niños del futuro, esos adultos que van a estar en las empresas, en las calles, en la atención al cliente de nuestro mañana, ¿verdad?
Sin duda. Y tengo que decir que somos padres de 3 hijos, porque habrá gente ahora escuchándonos diciendo, estos no saben lo que es tener un niño en casa, estos no conocen a mi hijo. Tenemos 3, cada uno de su padre y de su madre, como quien dice, y podemos garantizar que llevamos ya unos años, bueno, llevamos ya, pues yo creo que desde que nació la pequeña, 7 años aproximadamente llevamos aplicando esto y de verdad que es que estamos recogiendo los frutos a largo plazo, que es lo que venías a decir, Alba. Entonces, lo recomendamos.
De hecho, viendo el largo plazo, realmente lo que consiste esto es en preparar a nuestros hijos para la vida y no preparar la vida para nuestros hijos. Por eso yo insistía mucho al inicio de no es educación permisiva, sí es positiva, pero no es permisiva, porque realmente lo que nosotros, nuestro papel como padres es ese, no es preparar la vida a nuestros hijos, es decir, no es facilitarles la vida, no es sobreprotegerles para que no sufran, no es darles todo lo que piden porque así tienen un recuerdo de la infancia feliz y maravillosa. No, no, en eso no consiste. Consiste en apoyarles, estar con ellos, acompañarles en el camino de la vida, no quitarles los obstáculos, pero sí estar disponibles emocionalmente cuando sucedan dificultades en la vida.
Que
las va a haber, seguro. Uh-huh. Entonces es ahí donde los niños van aprendiendo y adquiriendo habilidades importantes para su vida, como puede ser pues, la resiliencia, la autoestima,
la
seguridad en sí mismo, la empatía, la asertividad, etcétera, etcétera, ¿no?
La responsabilidad.
Claro, lo que pasa, y ahora muchos oyentes igual estarán pensando, es que claro, la educación que recibimos nosotros, pues hará 20, hará 30 años, dista bastante de esta educación en positivo, al menos en muchos casos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos para romper esas dinámicas, esas maneras en las que fuimos educados nosotros a la hora de educar nuestros hijos? Porque quien tuvo, retuvo, y a veces es eso lo que nos parecemos más a nuestros padres y a nuestras madres de lo que nos gustaría en algunas ocasiones, ¿verdad?
Efectivamente, no todo lo que nos han enseñado nuestros padres está mal, ¿vale? Entonces también hay que un poco liberar ese peso porque es muy doloroso, ¿no?
La culpa.
Y para los padres, para los abuelos es muy doloroso ver que queremos educar distinto, porque entonces automáticamente piensan que esto es una, no señalar que me lo has hecho mal conmigo. No es eso, es ahora tenemos la neurociencia que no existía en esa época, todos los avances que tenemos hoy en día, ¿no? En ese sentido, Miriam Tirado concretamente va a hablar este sábado en el fórum, que luego contarás, imagino, un poco más, sí, sobre este tema, sobre este acompañar emociones. ¿Por qué me cuesta tanto? Evidentemente me cuesta porque yo no he sido educado así, no con maldad, porque nuestros padres tenían las herramientas que tenían, el contexto histórico en el que han vivido y las circunstancias que tenía cada uno, y hemos ido como hemos podido, ¿no? Entonces, con todo el amor y todo el cariño, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Pero efectivamente, el cambio es posible, ¿vale? Y ese es el mensaje de esperanza que nosotros queremos lanzar, porque nosotros no hemos nacido sabiendo, y nosotros llevamos 7 años integrando esto en casa, practicándolo y ahora acompañando a más familias, ¿no? Y podemos decir que aunque no hemos sido educados, y yo te digo que este señor de mi lado, que te va a fastidiar un poco, pero este señor de mi lado es del 74, yo soy del 84.
No lo parece. No
es
lo parece,
decir, claro, que a mí el no, bueno, yo es que soy de la EGB y ya no tengo solución. Mira, todos podemos cambiar, el cerebro es...
Plástico,
y entonces podemos aprender. No hay que desaprender, porque hay hasta el concepto de desaprender para aprender. No, no podemos desaprender. El cerebro, de hecho, no tiene por qué desaprender eso. Lo que tenemos que hacer es crear conexiones neuronales nuevas, es decir, nuevas respuestas. Esto implica un esfuerzo. Esto implica, primero, entender para qué quiero educar así. ¿Realmente quiero educar así? Así, venga, estoy convencida de que yo quiero educar así. Y ahora voy a aprender, y ahora voy a introducir dinámicas. Pero me va a salir en momentos de estrés, de cansancio, me va a salir el automático, me va a salir el anterior. Pero yo, en lugar de machacarme, y esto es lo que trabajamos nosotros con las familias, es no te machaques, sé un GPS. El GPS solo tiene una función en su vida, que es llevarte al sitio donde tú le has indicado. Y en un momento dado pierde la señal y se salta la salida. Pues no empieza, jo, no valgo para esto, qué mal GPS soy, por mi culpa. No, lo
ay,
que
la
hace
culpa.
Es recalculando ruta y te busca una ruta nueva. Entonces vamos a buscar ese, no me voy a machacar por el error, igual que no quiero machacar los errores de mis hijos, no voy a machacar los míos, porque yo también estoy aprendiendo a ser madre, a ser padre y a ser un referente que ofrezca a mis hijos un ambiente favorable para crecer de la mejor manera posible, y no tenemos el control de lo que va a pasar el día de mañana, ¿vale? Podemos favorecer, pero a mí también eso me liberó mucho, pensar no todo va a depender de mí, ellos también van a tomar decisiones, se van a equivocar, y lo que, como decía Dani, lo importante es que tengan este lugar seguro donde volver. Papá y mamá están ahí, no me van a juzgar, me van a escuchar y me van a apoyar en momentos de dificultad.
Antes de pasar al foro que llega este sábado a San Cugat del Vallès de Educa en Positivo con unos conferenciantes de referencia, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Y es que todo esto que estamos hablando es la teoría y a todos nos puede parecer maravillosa y muy bonita, pero luego toca aplicarla, que no es tan sencillo. ¿Os parece si podemos poner un ejemplo de cómo podemos actuar en educación en positivo en una situación que quizá muchas familias pueden haber encontrado? Por ejemplo, llego después del colegio, me voy a recoger a mi hijo, mi hija o mis hijos y toca ir al supermercado, porque llevo todo el día trabajando, pero es que hay que hacer la compra. Mi hijo y mi hija, pues ha tenido su día también, que yo no he estado presente y no sé qué ha pasado. Llegamos al supermercado y quiere una chocolatina y le decimos que no toca una chocolatina, pues porque no es saludable o porque ya comió fin de semana, y llega el momento, rabieta, que se tira en el suelo o empieza a gritar y a llorar. ¿Cómo actuamos?
Vale, está muy guay toda la narrativa, ¿vale? Nosotros abogaríamos por la prevención, es decir, lo que hacemos antes de entrar en el súper, en el momento en el que recogemos a los niños, ¿no? Y ahora ya vamos a la rabieta, no te preocupes que no me lo voy a saltar. Pero yo creo que el quid de la cuestión no está en llegar pronto por la mañana al colegio y aplicarlo en la rabieta, en la puerta, para llegar a 5 minutos al colegio, ¿no? Tampoco es en el momento en el que tiene la rabieta en el suelo, sino vamos a ir más allá, chicos, tenemos que comprar esto hoy. Oye, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién se encarga de llevar el carro? ¿Quién se encarga de ir apuntando lo que está en este? Incluso podemos jugar, oye, vamos a adivinar el precio, ¿cuánto creemos que nos va a costar, ¿no? Incluso podemos decir, chicos, aquí, ¿qué veis? ¿Veis esto, no? ¿Vais a querer algo más? No, bueno, pues que igual un chocolate. ¡Ay, el chocolate! ¿Cuánto chocolate has comido este fin de semana? Uh-huh. ¡Ay, pues mucho, mamá! Entonces, ¿qué crees? ¿Que hoy toca o que no toca? Ya, pero es que yo quiero. Buah, yo te entiendo, mi amor, porque yo también me tomaría un chocolate y hoy vamos a comprar esto. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos preparados? Sí, venga, equipo. Yo lo hago todo como muy con mucho ánimo y muy... Porque al final es la manera de conectar con ellos a través del juego, que es la manera natural en la que los niños aprenden. Esto no me quita para que en un momento dado, si mi hijo está muy cansado y tiene mucha hambre, porque además no le he llevado la merienda, una merienda tan saludable como yo quería llevarle, entonces llega con hambre al súper. Pero ¿qué ser humano, sea niño o adulto, es capaz de superar la tentación de pasar por el súper con hambre. Entonces, vale, imagínate que nos hemos saltado todo, que todavía no sabemos educar en positivo, el niño tiene la rabieta. Solo nos queda acompañar en el sentimiento. Si la explosión emocional está en pleno auge, si está completamente desbordado emocionalmente, la corteza prefrontal en ese momento no está para poder regular la emoción. Y es que además, cuando conocemos más del cerebro, nos damos cuenta de que la corteza prefrontal tarda muchos años en madurar. Entonces, no podemos pedir a los niños lo que ni siquiera los adultos con una corteza prefrontal ya madura podemos soportar. Entonces, nos queda, nosotros lo decimos, suena un poco horrible, pero que nadie nos lo tome a mal. Nosotros decimos a los padres que hay que acompañar en el sentimiento, no cortar la emoción. Es como si mi hijo estuviera vomitando. Yo no le cortaría el vómito por muy... O sea, da igual que a mí no me guste que mi hijo vomite y lo paso mal viéndole vomitar, pero no le meto, le pongo la mano para que deje de vomitar. Pues esto es más o menos lo mismo, lo acompaño. Que molesto alrededor porque tal, y yo me siento incómoda y presionada, pues yo puedo coger a mi niño que está llorando y salirme un momento fuera a un lugar más apartado donde podamos estar más tranquilos para poder acompañar esa emoción. Permanecemos firmes y amables. Si hemos decidido que no vamos a comprar el chocolate, no lo vamos a comprar, le decimos que lo entendemos y el viernes podremos comprar el chocolate, ¿vale? Vamos a decir cuando sí. Esa es la parte positiva, ¿no? Oye, te voy a decir cuando sí. No te voy a decir no dejes de saltar en el sofá. Te voy a decir, vaya, veo que tienes ganas de saltar. Oye, ¿qué te parece si sacamos este colchón y lo ponemos en el suelo? Que es más seguro, aquí puedes saltar. O sea, voy a escuchar esa necesidad y la voy a redirigir hacia una parte donde efectivamente sea válido. Pero claro, yo recomiendo no llegar a ese punto de ir poniendo los condicionantes para que al final se desborden, sí.
Perfecto. Y ahora, para los que todavía no tengan o quieran mejorar sus herramientas para la educación en positivo, llega este sábado a partir de las 9 de la mañana en la Escuela Agora International School en Sant Cugat, el foro. Un foro que me imagino que está dirigido tanto a familias como también a los agentes de la educación, ¿verdad? ¿Qué se podrá ver, qué se podrá escuchar en este fórum?
Bueno, pues sí, efectivamente esto no solo está dirigido para familias, para padres, madres, sino que también, por supuesto, está para todas aquellas personas que se relacionan normalmente con la infancia, ya puede ser profesores, educadores, monitores de actividades deportivas,
sanitarios,
etcétera, o sea, para todo el mundo realmente. Esto ya no es cuestión solo de niños, es cuestión del ser humano. Porque, claro, lo que más nos preocupa y ocupa son nuestros pequeños, pero también es importante para el... Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder ver? Pues vamos a poder ver, por ejemplo, a Miriam Tirado con acompañar emociones, ¿por qué nos cuesta tanto? Es una ponencia pues que va a tratar sobre cómo los padres podemos educarnos en las emociones para poder transmitirlo también a los niños, ¿no? Anabela Saquet es experta en psicología alderiana, es nuestra maestra, nuestra mentora, y bueno, pues va a tratar de disciplina sin castigos. Fijaros cómo empieza, disciplina, perdón, con castigos no, sin castigos. No sé por qué se me ha ido, ¿no? Y luego, posteriormente va a estar Diana Jiménez, es neuropsicóloga y va a tratar sobre la adolescencia, porque claro, los niños tienen una manía y es que crecen. Y posteriormente vamos a pasar a esa etapa en la que mucha gente le preocupa y nosotros decimos, no te preocupes tanto, ocúpate ahora, porque la adolescencia no tiene por qué ser tan mala como la pintan, puede ser una etapa maravillosa. Entonces Diana Jiménez nos va a hablar sobre eso y luego pues nosotros vamos a ir conduciendo el evento y al final pues haremos algunas dinámicas en las que vamos a reír, vamos a llorar, nos vamos a emocionar, nos vamos a divertir, vamos a aprender mucho y bueno, pues desde luego hacemos un llamamiento a todas las familias o educadores o personas que se relacionen con la infancia para que acudan. Lo pueden verlo en educaenpositivo.com, ahí tienen toda la información. Y nada, pues esperamos.
Y la apertura de puertas es a las 9:30, empezaremos a las 10, todo lo puntuales que podamos. Y a las 2 los ponentes no se van, porque esto es un fórum y queremos estar en contacto con la gente que venga, que traigan los libros de los diferentes autores. También tendremos a la venta allí libros si hiciera falta. Así que estaremos allí firmando, hablando con la gente y bueno, conectando, que al final es lo que nos une, ¿no? El educar en comunidad.
Que vaya muy bien, Isabel y Dani.
Gracias. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias. Buenos días.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
I
quan passen gairebé 3 minuts de 4:45 de la tarda, ens disposem a obrir aquest espai d'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que la compartim amb l'Emili Miquel, que és exdirector de Correus del Tenim al Prat. Emili, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
També ens acompanya l'Antònia Pérez, que és directora de l'Escola de Persones Adultes Les Teixidores, des de Castellà. Antònia, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
I des de Badalona, Enric Garí, treballador de la construcció autònoma. Enric, bona tarda.
Oh, bona tarda.
Avui els tenim els tres als estudis. Els estudis del Prat Ràdio, de Ràdio Castellà i de Ràdio Ciutat de Badalona. Perfecte. Això s'agraeix moltíssim, eh? No em canso de dir-ho, perquè ja sé que de vegades hi ha dificultats, el telèfon és bastant més pràctic, però pels que estan a casa escoltant, que els arribi amb aquesta nitidesa la vostra veu i puguem conversar amb tranquil·litat, això no té preu. Avui parlem d'aquesta situació que està tan d'actualitat els últims dies, des dels fets, des del pas de la Dana i les seves conseqüències pel País Valencià. Ho dic perquè avui era un dia que tothom estava pendent i estava alerta, mai millor dit, per la possibilitat, que així s'ha pogut comprovar, de pluges torrencials, sobretot al sud de Catalunya. Ahir ja teníem notícies d'aquestes alertes que s'estaven donant i dels avisos perquè ens preparéssim per aquesta jornada. Des de migdia, el Baix Ebre i el Montsià s'ha decretat l'alerta vermella. Hi ha hagut restriccions de mobilitat a 5 comarques per la presència d'aquesta nova dana. Hi ha hagut restriccions de mobilitat i s'han suspès fins i tot classes. I no només a Catalunya. No sé si heu pogut veure les imatges que s'han produït a Màlaga, en concret, on hi ha hagut també pluges molt intenses i hem vist carrers que estaven totalment inundats per l'aigua. No sé si considereu que el que ha passat a València ens ha posat a tots en alerta i això marcarà un punt d'inflexió respecte a la manera d'encarar aquestes situacions que cada vegada seran doncs més habituals. Considereu que pot ser un punt d'inflexió? Ho serà o no? Miquel, Emili, perdona.
També en dic Miquel, eh?
Sí, també.
també. Sí. A veure, jo crec que quan el focus informatiu s'aparti d'aquesta catàstrofe que ha passat, jo recordo el Covid, que parlàvem de que canviaria la vida de la gent, que hi hauria un abans i un després, i amb això doncs ara durant uns dies està el focus ficat aquí, en aquesta catàstrofe, i tant de bo aprenguem alguna cosa i tant de bo ens serveixi de cara al futur. Però normalment tenim tendència a oblidar les coses, a tirar endavant, i em temo que d'aquí uns dies, unes setmanes, uns mesos, doncs tot això sigui passat i la gent, doncs, altra vegada, doncs, una vegada més no aprengui les lliçons que estem rebent últimament, no, per desgràcia.
Penseu el mateix, Antònia o Enric? Antònia, vinga.
Sí, a veure, estic d'acord. És un problema aquest fet, perquè bueno, el que ha passat ha sigut terrible i recordem altres catàstrofes que hem viscut, no? La illa de Hierro, no? També el que va passar, la situació, i ja no parla ningú d'aquest tema, no? No sé, em sembla que encara estan vivint aquella gent en cases que no estan, bueno, d'aquestes provisionals. Però sí que és veritat que tendim a oblidar, no? Vull dir que sí que és veritat que el que hem de fer és aprendre la lliçó, perquè oblidar és necessari, perquè si no estaríem malalts tots, no? És una necessitat de l'ésser humà. Però totalment d'acord amb el que acaba de dir l'Emili, que el que no podem és oblidar en el sentit d'aprendre la lliçó. La lliçó s'ha de prendre i hem de prendre mesures perquè no torni a repetir-se.
Que maco que és tot això que dieu i que difícil que és fer-ho. Així de clar us ho dic. Mireu, esteu parlant i jo us dono tota la raó, però estic pensant en tots els morts que passen en la via del tren de Montcadi i Reixac, que hi ha un pas amb valles, amb barreres, que les barreres es baixen perquè ve el tren. sapiguéssiu la quantitat de gent que passa amb la barrera baixada. I hi ha morts i hi ha desgràcies i la gent segueix passant així tan alegrement. No, no ve ningú, no ve ningú, no ve ningú. Què passa? Amb això de la dana aquesta diuen cuidado que ningú surti de casa que ve aigua. Va, ja serà menys, ja serà menys. Fins que algun dia serà veritat, s'emportarà gent i llavors pues, passa el que passa. Deixant a parlo de València. Deixant a parlo de València, que el de València va ser una negligència, però una negligència assassina. Per tant, no parlo de lo de València, parlo de properes ocasions que hi hauran temporals d'aigua, de pluja, de baixar rieres, etc, etc, etc. Per exemple, no anant més lluny que d'aquest, amb una rambla, que baixa aigua quan plou, doncs hi aparquen cotxes. Què passa? Que un dia va, dissabte passat va baixar més aigua del compte, tots els cotxes van taponar la sortida de l'aigua i a partir d'aquí va augmentar el nivell de l'aigua. Clar, es diu no aparqueu a les rieres. Si no deixen aparcar la riera de Cadaqués, s'armarà un tangai, un cacau, que s'han cregut, que no sé què, que no sé quantos, que si patatim, que si no passa res, que si no passa res. No passa res fins que passa. Després hi ha ple de càmpings que estan amb zones inundables. Van sortir els de l'associació de càmpings i van dir, bueno, però és que això és obsolet, perquè és un... es va mirar fa 10 anys o fa 12 anys, però no n'hi ha cap altre, no d'informe d'aquests. Doncs, per tant, vigileu on són aquests càmpings, perquè un dia baixarà la riera, baixarà el riu que hi ha al costat i passarà alguna cosa i s'inundarà tot. S'ha d'anar molt amb cuidado amb això, perquè l'aigua és imprevisible
i sempre
va parar allà mateix. L'aigua sempre segueix el seu curs.
Hi ha una cosa que també és evident, no? Que sempre ens pensem que mai ens passarà a nosaltres, no? Aquest és un fet real, vull dir, la gent pensa sempre, no, jo aparco aquí perquè no passarà res, no em passarà a mi, sabeu què vull dir? Vull dir que sempre els hi passa a la resta de persones, fins que, com bé diu l'Enric, un dia et passa a tu també. Aquest és el problema.
Val. Jo us veig molt pessimistes, eh? Vull dir, ja, sabem allò de que l'home és l'únic animal que ens ho pega dues vegades amb la mateixa pedra. Això ho sabem.
Amb la loteria. Amb la loteria no.
També hi ha gent que li toca dues vegades, eh? També hi ha gent.
Bueno, i més d'una vegada. Tenen una sort extraordinària. Sí. Però, en realitat, clar, estem parlant des del punt de vista de la ciutadania. Des del punt de vista de l'administració, tampoc?
Tampoc què?
No n'aprendrem?
No! Naturalment que no.
No, veus, no, perquè els polítics són curtterministes, no poden ser altra cosa. Vull dir, treballar a llarg termini no és una cosa que als polítics se'ls doni bé, perquè no dona vots. Si prens mesures que l'efecte de les quals es veuran d'aquí 10 anys, ja no interessa, perquè tu has de guanyar les properes eleccions. Llavors, és el problema de la política, que és curtterminista. Llavors, fer coses perquè després d'un altre partit, d'aquí 10 anys, d'aquí 15 anys, recull els fruits, no té cap sentit. El partit no hi estarà d'acord. Llavors ha de ser una mica el conjunt de països, perquè aquí, clar, les emissions de CO2, els combustibles fòssils, els savis ja ens avisaven que estàvem entrant en una època perillosa de canvi climàtic, però això era una cosa que al principi pocs en feien cas, ara cada vegada més, sembla que ja no es qüestiona, però clar, segurament ja fem tard.
Continuem, en la línia pessimista.
És que el dia no acompanya, sí, tampoc.
Està fosquet, això.
Però, a veure una cosa, aquests polítics s'esperen dels polítics. Si es rodegen, en comptes de rodejar-se de tècnics, es rodegen d'amics. Clar, què passa? Que quan ve un problema tècnic no ho sabem solucionar, però són amics. Clar, doncs seguim així. Clar.
O sigui, jo m'agradaria defensar una mica. A veure, jo no crec que tots els polítics... És veritat que el que veiem és terrible, no? Perquè cada dia veiem que hi ha gent que s'aprofita, que entreu, no sé què, però també, no sé, sempre penso i espero i confio que sempre hi hagi algú que sigui honrat, no? I que vulgui lluitar per la ciutadania, que finalment és per el que has estat triat com a representant, no? Sempre espero que sigui això, així, perquè si no, de veritat que és molt trist, eh? Aquest concepte, però també és veritat que el que veiem és això, no? Vull dir que les corrupteles, les portes exigiratòries, el no sé què, això és cada dia, no? I és el més penós, no? que ens trobem.
Però, Mariano, una cosa. La setmana passada parlàvem, no sé si algú de vosaltres us va coincidir a la tertúlia, sobre aquesta revisió que fa el govern de la Generalitat i aquesta obligació amb un termini de 2 anys que tindran tots els municipis per tenir un pla de protecció civil. Quina és la intenció del govern de la Generalitat? Doncs dèiem fer una revisió dels protocols de protecció per casos d'emergència, revisar les zones inundables, i aquí apuntava l'Enric el tema dels càmpings, amb aquesta informació que deia que havia una sèrie de càmpings que estaven en zones de risc, i jo no sé si recordeu aquell famós episodi de la riuada del càmping de Biesques.
Sí. I tant.
Amb 87 morts. Tot això és un treball de previsió, vull dir que en aquests sentit, alguna cosa s'està movent, alguna cosa s'intenta fer. És per posar una mica de positivisme,
sí, però hem crescut malament, vull dir que el problema és que ja han crescut malament, no? El concepte urbanístic ha estat malament fet. Llavors, a partir d'aquí ja tenim un problema greu, perquè d'alguna manera com soluciones aquest problema? Tires tot els càmpings o les cases que estiguin fetes a les rieres? Vull dir, què fem? Aquest és el problema principal, no? Vull dir que s'ha de reestructurar tot això, i això comporta una feinada, i a més, posar-te la gent en contra. Això està claríssim també, com acaben de dir els meus companys, no?
Sí, però davant, per exemple, lògicament es faran coses, i hi haurà plans, i es revisaran coses, i es revisaran polítiques, i només faltaria. Però davant de l'augment de temperatura del Mediterrani, què et pot fer el senyor Mazón, o el senyor Pedro Sánchez, o qui sigui, no? Què pot fer davant d'això? És una cosa que s'havia d'haver fet ja molt abans, i potser hi arribem una mica tard, perquè si tenim en compte que en els últims 10.000 anys de la història de la humanitat la temperatura oscil·lava un grau per sobre, un grau per sota, i sempre havia estat així, si ara resulta que ens n'anem a 2 graus per sobre, podem fer coses. Evidentment, si s'haguessin fet les coses bé, a València, en lloc de 215, que en sortiran segurament més, per desgràcia, haurien estat 100. Però això passarà sovint, cada vegada més sovint, i cada vegada d'una manera més catastròfica, més terrible. Això ja ens ho han dit. I davant d'això, doncs, podem minimitzar els danys. Lògicament, això ho hem de demanar als polítics, els que ens administren, que minimitzin els danys, que no s'ho prenguin, d'una manera seriosa, que prenguin mesures que minimitzaran els danys, però els danys els seguirem tenint. És inevitable. És una cosa planetària, i ara s'estan reunint, no?, a Azerbaijan, és una cosa planetària. Fins que el planeta sencer no es vegi amb l'aigua al coll i digui aquí o fem alguna cosa, perquè no només és el canvi climàtic, és la biodiversitat també, que ens afecta a nosaltres com a espècies, afecta el futur de l'espècie humana. Doncs fins que no ens veiem amb l'aigua al coll, jo crec que no reaccionarem. I de moment, doncs, s'han anat posant pedaços. I ara, doncs, suposo jo que es posarà un altre pedaç. I mentre puguem pedaços, doncs, la solució definitiva no s'abordarà.
Jo no espero res extraordinari d'aquesta reunió, per cert, de la
cimera del clima.
Sí, la cimera del clima. Clar. Vull dir, esperem alguna cosa. A més, el que diuen sempre és, escolteu, països pobres, heu de controlar les vostres emissions, heu de fer no sé què, no sé quantos. Però, clar, qui sufraga tot això? Qui costeja tot aquest tema? Els països pobres que, d'alguna manera, ara mateix estem carregant la culpabilitat de tot això. Vull dir, i nosaltres què hem fet des de la revolució industrial? Vull dir, ens hem encarregat del planeta nosaltres, i ara volem que la resta no faci malbé res, que és com tot una mica de farsa contínua, i com bé ha dit el company, acabarem doncs eliminant l'espècie. Més tard o més d'hora, bueno, doncs la natura se'ns carregarà. Si no fem alguna cosa, que no sé.
Primer de tot m'agradaria contestar-li a l'Antònia, que ella ha parlat de corrupteles. Jo no parlaria de corrupteles, parlaria d'amiguisme. Més que corrupteles, m'entens? O sigui,
bueno,
no,
ja de tot una mica.
Ja et col·loco, no et preocupis, m'entens? Mm. Aleshores, què n'espereu d'una cimera del clima que hi van no sé quantes persones, cada una amb un avió particular, i tira amunt i tira avall avions. I tu ves en bicicleta. Jo vaig anar en bicicleta perquè ells puguin anar amb avions particulars cap aquí i cap allà. No, no siguem hipòcrites, va, no siguem hipòcrites. Jo puc entendre que diguin, bueno, fem aquesta cimera en aquí a tal lloc, que no sé per què no la fan amb teleassistència, vull dir, a distància, podria ser perfectíssimament, però no, han d'anar-hi allà. Doncs va, vinga, aprofitem i fem un viatge i carreguem un avió amb 50 persones.
S'han de fer la foto.
Mínim, però no, resulta que cada avió porta 2-3 persones.
Clar. I a més es fa en un país que és productor de petroli i de gas.
Ah, o sigui,
que no aprofitin aquesta reunió per vendre més petroli i més gas.
Però l'anterior va ser a Aràbia Saudí, vull dir que també...
Els Emirats Àrabs, em sembla, no?
Sí, o els Emirats Àrabs, disculpa. Sí.
Són els escenaris més coherents, no?
Sí,
per parlar
totalment.
Del clima.
Posem a vigilar les ovelles al llop.
Sí.
Clar.
Penseu una cosa, ara quan es preguntava l'Enric pel que podem esperar d'aquesta cimera del clima, jo m'imagino que a la ciutadania en general és bastant...
escèptica.
Sí.
Totalment escèptica.
Sí, perquè és difícil esperar doncs algun resultat quan resulta que cimera rere cimera el que anem és empitjorant cada vegada més la situació. Penseu que el tema estrella d'aquesta cimera és aconseguir aquest finançament anomenat climàtic que haurien de contribuir als països desenvolupats, els països industrialitzats per en benefici dels que encara no estan en desenvolupament. Això és un compromís que es va aconseguir esgarrapar en l'últim moment, a l'última cimera, i encara estem aquí. Encara no hem avançat i estem parlant de xifres que tampoc no són desorbitants. Suposen un 0,17% del PIB dels països rics, però hi ha discrepàncies en la manera com s'ha de fer. Això de donar els diners directament sembla que no és una bona idea segons alguns països, i fins que s'hi posin d'acord encara estem en el mateix punt.
Sí, perquè volen cobrar interessos, no? Volen deixar, us deixem aquests diners, però ens retornareu i amb interessos. I els països que encara no s'han desenvolupat, els països que els països destinataris d'aquests diners, d'aquestes ajudes, doncs diuen, home, sisplau, a sobre voleu fer negoci, voleu fer de banquers, ens voleu cobrar interessos, sembla una mica desvergonyit, no?
Perdoneu. Posem els peus a terra i deixem-nos estar de coses que volen. Finançament climàtic. Què és això? Com acabarà aquesta gran cimera?
Home, això és pagar per continuar contaminant, bàsicament.
Directament.
Tot això són paraules. Mireu, tot això, voleu que us digui com acabarà? Amb un manifest, tot de paraules buides. I de coses, expressions d'aquestes, de finançament climàtic. Escolti'm, a veure, com reduïm l'emissió de gasos? Facin el favor de no agafar avions. Ho han entès? Facin el favor de no agafar avions. Agafin bicicletes i no sé si els burros serveixen, perquè els burros, com que caguen, igual també fan...
Els podríem recuperar.
Sí, m'entens? Vull dir, m'enteneu el que vull dir? Anem de cara a la feina. Com ho hem de solucionar? Com ho hem de solucionar? Gastant menys petroli. Tu creus que en el país que es fa els Emirats Àrabs, tots aquests voldran que es disminueixi la quantitat de petroli? No. Pues ja està. A partir d'aquí estaran allà, no sé si una setmana o no sé quants dies, a pan i cuchillo, i viva la Virgen i som-hi.
M'ha vingut una imatge ara mateix, que haig de compartir amb vosaltres, quan has dit això d'anar en burro o en bicicleta. No m'imagino el Biden ni aquesta gent anant en burro ni en bicicleta, sincerament. Bueno, ni el Pedro Sánchez. Vull dir que cap d'aquesta gent me les imagino,
Home, muntant a cavall, algun sí, però en burro...
És que no, no, Tampoc es tracta d'anar amb burro en bicicleta.
No, que sí, que era simplement una aerolínia.
No, ja, però a vegades tenim la sensació de que hem de fer grans sacrificis, que hem de tornar a l'època preindustrial.
No,
es tracta de trobar energies alternatives.
Totalment.
Energies que no siguin combustibles fòssils, que no siguin emissions de CO2. Vull dir, un creixement, vull dir, que respecti...
Més sostingut,
que respecti la naturalesa, perquè si no ja hem vist clarament que la naturalesa se'ns gira en contra i és com un efecte boomerang, no?
Però
aquest mal ens torna a nosaltres. I això arribarà un moment que ens anirà la supervivència. Potser la nostra generació encara no ho veu així, però potser els fills, els nets, arribarà un moment que diran o tirem per aquí... O és que no tenim futur com a espècie.
Com a espècie. Però si d'alguna manera no vam posar en marxa, perdona, no sé aquí l'he tallat, disculpeu, no vam posar en marxa tot el tema dels cotxes elèctrics, que tothom havia de tenir cotxes elèctrics, no? Això, Europa, vull dir, què passa? Sí. Saturat? Perquè resulta que no tenim on endollar els cotxes elèctrics. A veure, la infraestructura és totalment inviable de moment. Això no tira per enlloc. Vull dir, de què estem parlant, doncs? Vull dir,
però això també és un engany.
És arrencada de cavall i aturada de burro, no?
Però les cotxes elèctrics tampoc són la solució, perquè les centrals elèctriques contaminen molt. Llavors,
I la construcció d'aquests cotxes, també.
Clar, jo recordo que fa 10 anys volien que tots tinguéssim un dièsel. Jo no tenia dièsel i em sentia una mica estrany, perquè tots havíem de tenir un dièsel i tothom tenia dièsel i tothom comprava dièsel. Ara resulta que el dièsel està molt penalitzat i hem de comprar cotxes elèctrics. Però que no contaminen les centrals elèctriques. Clar que contaminen també, no és la solució tampoc.
Deixeu-me que posi una mica més de llenya.
El ruc i la bici.
No, perdona un moment. Però la bici ja m'està bé. Però no, ara han inventat la bicicleta elèctrica. O sigui, que serveix gastant energia. Per tant, no em serveix per res, això, m'entens? O sigui,
encara ningú, perdoneu, però encara ningú no ha parlat de com pot afectar la nova presidència dels Estats Units. És a dir, el senyor Trump a tot aquest panorama. Perquè estem parlant d'un negacionista.
Total. Això sí que no... A veure, ho veurem en 4 dies, vull dir, al gener, no? Al gener tindrem clar què és el que passa.
El 20.
Però vaja, vull dir, la cosa no pinta... Pinta en bastos, no?, que diuen.
Però el que passa és que una cosa és la retòrica electoral per guanyar vots de molta gent que ho nega, que es veu que als Estats Units, doncs, el moviment aquest negacionista és un moviment potent i que abarca una part important de la població. Una altra cosa és quan després estàs... Quan arribes al govern, que determinades coses... per molt que hagis parlat, que hagis fet molta retòrica durant la campanya electoral, no, vull dir, has de ser una mica assenyat.
Estic d'acord, però no va fer això.
Jo tinc aquesta esperança.
No ho tinc tan clar, perquè amb la seva elecció anterior, vull dir, va fer el que va dir. Va ser terrible, també, aquell mandat d'aquest senyor.
I ara prepara...
No tot el que va dir, perquè tenia gent que el frenava.
Bueno, però d'un i dos,
Aquesta vegada sembla que no serà així, és veritat.
Ara prepara't que ho ha guanyat tot ell.
Sí, guanyat exactament.
Absolutament tot. O sigui, pot fer i desfer el que li convingui i ningú li podrà dir, escolti'm, que és que... Calli, vostè calli.
Sí.
Bueno, és que no crec ni que li contesti. No crec ni que li contesti. A veure, m'has demanat una energia alternativa. Aquí, a Espanya, parlo d'Espanya, tenim una energia que no la fem servir, que se'n diu energia solar.
Sí.
Tenim una quantitat d'hores de sol que les estem desaprofitant. Per què les desaprofitem? Perquè el govern vol posar impostos al sol. I no comenceu així, no aneu per aquí, que la cosa no va per aquí. La cosa ha de ser menys centrals nuclears, menys petroli i més energia solar. El sol surt cada dia i es pon cada dia. Per tant, aprofitem-lo i aprofitem-lo molt. No anem a tapar el sol, que el tenim cada dia, i a més ens queixem que escalfa massa. Doncs millor, perquè més energia dona.
I sobretot Espanya, que és la Florida d'Europa.
Per això.
Ho deixem aquí. En el sorteig del burro, el número premiat és el que porta el senyor Trump, o sigui que li podem enviar un burro, si vols, Enric. Ho deixem aquí. Acabem aquesta tertúlia i que siguem bon humor. Emili, Antònia, Enric, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Bona tarda.